Ja sabeu que amb el Xavi Seixó aquesta temporada ens anem preguntant com li va la vida a persones que han estat esportistes d'èlit, que han ocupat càrrecs importants al món de l'esport, amb els que hem compartit moltes estones de ràdio per la seva posició i que ara doncs, fa temps que no hi parlem. No? I sí, sí. Avui ens escolta una persona que ha tingut molt poder, que ha estat clau per entendre la evolució del bàsquet, no només a Espanya, sinó a Europa, i que, a més, crec que és interessant escoltar la seva opinió amb tot el que està passant ara, si la NBA acabarà aterrant a Europa, de quina manera, com es defensa l'Eurolliga amb tot això i quin paper han de jugar clubs com Barça o Madrid. Una 32, avui descobrirem com li va la vida a Jordi Bertomeu.
Què jugues?
Que va ser durant molts anys el màxim executiu, el president de l'Eurolliga, Xavi.
Sí, 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 del 2000 al 2022, fundador d'aquesta nova Eurolliga que estem fins als dies d'avui i un dels dirigents més importants del bàsquet europeu i mundial, diria jo. I com sempre li podem fer la primera pregunta, que és la que fem sempre, no?
Una persona que va sonar en el seu dia per a ser CEO del Barça.
Sí, sí, això deia.
I que és clau per entendre el motiu pel qual la seu de l'Eurolliga està aquí.
Efectivament.
Que la majoria de seus estan a Madrid.
Però aquesta està aquí.
Aquesta està aquí. Jordi Bertomeu, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Moltes gràcies d'estar amb vosaltres, content.
La primera pregunta que fem a tothom, com et va la vida?
Doncs em va molt bé, la veritat. Òbviament diferent, perquè no és el mateix la gestió durant tants anys d'una competició cada setmana a una feina que no té aquestes tensions diàries, però bé, dedicat a el que és la meva vida, que és l'esport, ajudant projectes utilitzant l'experiència que he tingut l'oportunitat d'adquirir en aquests anys i intentant ajudar altres projectes bueno, que a mi em semblen interessants i sobretot disruptius.
Una curiositat, quantes vegades t'han preguntat si eres família de Josep Maria Bartomeu, que és el president del Barça, i per aclarir-ho, clar, Bartomeu és amb A, sí. Bertomeu és amb E, i a la ràdio tenim el Pep Bertomeus, que és amb S final.
Carai. Doncs sí, 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 i el Josep Maria algun dia en broma deia que érem cosins, però no, la veritat és que no tenia cap relació de parentiu.
Res, perquè un és Bartomeu i l'altre és Bertomeu.
Efectivament.
President.
I, sí, la vigilació,
Jordi, ganes de tornar al primer pla en algun càrrec i tal, o això ja és qüestió de passar?
No. No, la veritat és que no, ganes de tornar al primer pla en aquests moments no ho contemplo. Crec que en aquesta vida, quan un ha tingut un paper, ha d'entendre que les coses doncs, per un moment ja han acabat i ens hem de focalitzar en altres coses. I això no vol dir que en un futur, si hi hagués alguna oportunitat on jo cregués que puc ajudar, m'ho plantegés. Però el que fins ara he fet no és particularment això, sinó, com he dit, no estic fent pràcticament res relacionat amb el bàsquet. Estic fent altres tipus d'ajudes amb altres projectes esportius, però no tinc pensat tornar a la gestió del dia a dia en aquest moment.
Creus que Catalunya està perdent poder al bàsquet?
Perdona?
Si creus que Catalunya està perdent poder al món del bàsquet.
Una mica en el context de que jo recordo l'eix entre l'ACB i l'Eurolliga, Eduard Portela, tu i tal, i ara, clar, tenim Antonio Martín, que no tenim res contra Antonio Martín, però l'ACB sembla que cada vegada tira més cap a Madrid i l'Eurolliga, de moment, la seu està aquí i tal, i no sé si una mica el que preguntava això sí que no, si Catalunya ha perdut una mica de força. Com ho veus tu, això?
Bueno, jo crec que és evident que perdre una seu com la de l'ACB, encara que legalment encara que estigui aquí, però l'operativa crec que està a Madrid, això no és bo, no és una bona senyal per Catalunya, això és evident. Jo crec que això és rellevant, jo crec que sigui consistent amb això, l'ACB i després l'Eurolliga. I m'entristeix que passi i que no passi per raons justificades, perquè no se sap molt bé per què ha passat això. I jo crec que l'Eurolliga hauria d'intentar que això no passés, perquè al final la ciutat i el país sempre ha demostrat que ha ajudat aquests projectes. L'Eurolliga li deu molt a Barcelona, a l'Ajuntament de Barcelona li deu moltíssim. i crec que seria senyal de respecte i agraïment, diguem-ne, respectar la seu aquí.
Costa molt, des de la teva experiència, lluitar contra el centralisme de Madrid?
Bueno, jo tampoc crec que... Jo crec que el problema és quan estem en plan victimista. Uh-huh. Però jo no he tingut mai la sensació de lluitar contra Madrid. Jo tenia el meu programa, la meva manera de pensar, i ho portava endavant. I no perdia molt temps amb això, la veritat. Jo mai vaig tenir una mala relació amb Madrid, en el sentit institucional. Jo vaig tenir sempre bones relacions amb el Consejo Superior de Deportes, em van demanar que els ajudés i ho vaig fer amb molt de gust. I crec que la qüestió és quan tu estàs perdut, però si tu tens clar el que vols fer, perdre el temps amb victimisme i amb coses d'aquest tipus em sembla dolent.
Jordi, ara l'actualitat està a l'NBA, l'NBA Europa, que vol entrar aquí a Europa, diuen 2027-2028. Com ho veus, això? Perquè és que jo crec que la gent aquí, Jordi, té una mica la visió de diguem-ho així, del drama, de la rivalitat, dels Olympiacos Panathinaikos, dels Barça-Madrid i tal, i crec que la mentalitat dels americans, això ja ho dic jo, és totalment diferent. Tu com ho veus, Jordi?
Bueno, primer s'ha de mirar amb una ment oberta. Quan nosaltres vam començar l'any 2000, la veritat és que tu saps que ens van criticar moltíssim.
Sí, sí, sí.
I 25 anys més tard, mira on està l'Eurolliga. Per tant, s'ha de tenir aquesta mentalitat. La segona és entendre que és que realment no sabem què serà això a la NBA Europa, perquè al final dir que jugaran 12 equips en plaça fixa i 4 que vindran de la Champions League és el que és l'Eurolliga avui, però pitjor, perquè els 4 equips vindran d'una competició inferior de lo que és l'Eurolliga actualment, no? Per tant, i a part aquest no és el tema, això és fàcil d'arreglar més endavant, com ho hem vist durant molts anys nosaltres a l'Eurolliga. El tema aquí és entendre el negoci, el model de negoci, entendre si això és viable o no és viable. Pensar que cada club ha de pagar 1.000 milions d'euros per jugar amb això, això planteja un dubte enorme. També planteja dubtes veure com després es generen recursos per retornar aquests diners. Si aquests diners no els poden posar els clubs, els posarà un tercer, que la NBA va dient que té molts inversors. Bueno, doncs aquests inversors s'inverteixen, segurament seran els nous propietaris. Hi ha molts dubtes i estem especulant molt i cadascú diu el que pensa sobre la base que no sabem, inclòs jo mateix quan estic parlant amb això. Jo estic plantejant dubtes perquè és que realment s'anuncien coses però després a darrere no es veu una racionalitat, però es veurà. En algun moment s'aixecarà el vel i es veurà. I llavors serà el moment d'analitzar. En definitiva, anant al teu punt, a mi el que em sembla que el que tindria sentit és que es construís a partir del que s'ha fet. Diguem-ne, descartar 25 anys de feina ben feta, amb errors, evidentment, però descartar-los i donar l'esquena amb això i començar des de zero no sembla prudent, no sembla lògic. I descartar milions d'aficionats perquè volem anar a Manchester, doncs tampoc sembla lògic, perquè al final a Londres ja hi era l'Eurolliga. París, Lyon ja els va portar a l'Eurolliga, el Bayern Múnich el va portar a l'Eurolliga. O sigui, per tot això no fa falta deixar l'Olympiacos o deixar equips a Turquia o els equips de Sèrbia. És a dir, jo crec que s'ha de partir d'una base en què, aprofitant el que hi ha, que està molt bé, fer-ho créixer. I a partir d'aquí, jo crec que això podria tenir sentit, que les dues entitats col·laboressin.
Perquè el que seria terrible, vamos, és que es trossegés, diguem-ho així, el bàsquet europeu. Això seria una calamitat i pitjor encara del calendari del que estava. No?
Bé, jo crec que la divisió és dolenta. Nosaltres la vam viure un any, la vam resoldre ràpidament i crec que això crea molta confusió. I no vull ni imaginar en aquest escenari, perquè seria, com tu has dit, el pitjor dels possibles. I, a més, no crec ni que fos sostenible. Llavors, com no ho va ser-ho l'any 2000-2001, que, com recordes, hi va haver dues competicions, sí. L'any següent ja vam absorbir la competició a la FIBA. Per tant, no seria ni sostenible, a part d'obviament dolent.
I tu creus que hi ha massa partits? Moltes vegades entrevistem a jugadors i tots parlen del calendari, de la quantitat de partits que han de jugar. N'hi ha massa o és inevitable, això?
Bueno, els partits, massa o poc, depèn. Els jugadors crec que volen jugar més, els entrenadors volen jugar menys. Això cadascú ho mira des de la seva perspectiva. Per mi, el que té rellevància és que hem de tenir els millors partits possibles. I si hem de descartar partits, descartem els menys rellevants. no descartem Barça, Olympiacos ni Madrid, Panathinaikos. Descartem altres partits que atrauen menys gent, perquè no té sentit cancel·lar un partit que et porta 10.000 espectadors per jugar-ne un de 3.000. Això, com a principi, no té sentit. Llavors, que es pot racionalitzar més el calendari? És clar. Que té sentit que el calendari de la Federació Internacional té sentit? No, és obvi que no el té. És forçat, obliga els jugadors a jugar amb les seves seleccions i els millors no hi poden anar perquè estan a l'NBA, amb la qual cosa, diguem d'alguna manera, falseja la competició. Hem vist un campionat d'Europa, un campió d'Europa com Eslovènia, que no es classifica pel Mundial. És a dir, tot això s'ha d'endreçar. Però el número de partits és un tema que amb un bon calendari es pot digerir. Mm. Però si s'ha de retallar, jo retallaria pels menys relevants.
Jordi, l'Eurolliga fa ben poc ha fet un moviment d'anomenar Chus Bueno com a CEO. Què et sembla? És una figura que coneix molt la NBA i tal? Pot ser un personatge, una persona de consens, de negociació? Què ens podries dir del Chus, tu?
Home, jo veig amb tristesa que en realitat en 3 anys és el tercer CEO que té l'Eurolliga, després de 22 anys d'estabilitat. Crec que és una persona que ha demostrat un gran coneixement del nostre esport, amb les seves diferents responsabilitats que ha tingut. Crec que té els instruments per fer una molt bona gestió i crec que miro amb esperança de que els clubs resoldran els seus problemes de governança que han tingut aquests 3 anys i li deixaran fer la seva feina com en van deixar a mi els 22 anteriors. Llavors, amb aquestes premisses, jo sóc molt optimista.
22 anys, eh?
Sí, home, és que construint tot un edifici, eh?
Quin és el millor record?
Perdona, tinc un?
Quin és el millor record dels teus 22 anys? El meu millor record? De l'Eurolliga, sí.
Uf, són tants que no puc dir. No, els meus records són més que un puntual, molts, en el sentit de quan acabes una Final Four i que acaba una temporada i veus els resultats de lo que el meu equip feia, perquè bàsicament jo sempre vaig tenir la sort de tenir un equip enorme que em va ajudar i que té tant mèrit o més que jo. I moments puntuals com la signatura del contracte MMG, perquè d'alguna manera situava la Lliga en un altre nivell, et feia jugar en una categoria superior. Moments d'aquests que crec que són operatius de la Lliga, no són especialment espectaculars. Però jo recordo un moment molt maco, que va ser el play-off de la primera Eurolliga entre la Virtus de Bolonia i el que era el TAU Baskonia, i que jo crec que estarem d'acord que és un dels millors moments de bàsquet que ha viscut a Europa. No? Uh-huh. Bueno, tinc molts records, però vull dir que no vull agafar-ne un selectivament perquè no seria segurament just.
I crec que fa temps ho vam comentar, que hi va haver converses per saber com s'havia implementat l'Eurolliga al món del bàsquet, consultes que es feien des del món del futbol. Uh-huh. Per què creus que s'ha pogut organitzar l'Eurolliga en bàsquet i de moment no ha tirat endavant la Superliga de futbol?
Aquesta és una conversa molt llarga, però segurament perquè... Bueno, jo sempre recordo quan vam començar tots els problemes que vaig tenir jo políticament anant al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, als governs, als ministres... No era per nosaltres, hem de ser honestos, era la por que tenien que el futbol seguís. O sigui, hem de ser molt clars. Mai vaig pensar que els hi preocupés el bàsquet, els hi preocupava el que podia, les conseqüències. I després de molts anys, quan s'ha intentat, segurament la manera de fer-ho no ha sigut la més bona, perquè s'ha intentat fer en una nit el que a l'Euroliga li havia costat 12 o 15 anys. I segurament això és molt difícil, i més en el futbol, que hi ha sempre molta més pressió i molts més elements que hi compten. De totes maneres, sí que és veritat que s'ha progressat cap a una participació més gran dels clubs en el govern de les competicions europees. La UEFA sempre ha estat molt més flexible i, jo diria, intel·ligent a l'hora d'anar fent concessions, i encara que no està en un punt ideal, s'ha millorat molt. Però jo crec que el model de que els clubs al final decideixen el seu destí, això és imparable, pot trigar més o menys, però a mesura que el negoci es va fent més gran, que l'economia és més gran, més necessitat hi ha que els que es juguen els diners, que són els clubs, són els que prenguin les responsabilitats.
Doncs és Jordi Bertomeu, durant molts anys president de l'Eurolliga, avui encara amb molta feina, veient el bàsquet ja no com a màxim executiu de la competició més important d'Europa, però veus molts partits de bàsquet o no?
Sí, de tant en tant sí, veig. Home, no els veig tots com abans els veia, perquè clar, 39 anys en partits totes les setmanes, que es produeix un cert cansament. Ah, són 17 d'ACB i 22 d'Eurolliga.
Clar, clar.
I ara els veig, però els veig molt més relaxat i veig els que realment m'interessen.
Quin és el teu jugador preferit?
Abans els veia gairebé tots i perquè els havia de veure, clar.
Quin és el teu jugador preferit?
El meu jugador preferit? Ui, a mi m'agradava molt el Micić, sóc un fan de Micić, era un fan de Clyburn. Bueno, hi ha molts, és que un preferit és molt... És
I
molt
el teu ídol de petit?
Perdó?
El teu ídol de petit?
No et sento, perdó.
El teu ídol de petit, el jugador que tu admiraves
de petit?
Sí.
El meu ídol, en Meneguin, m'agradava molt
Meneguin.
I en Maserati. Ho sento, eren italians els dos.
Però
sobretot Maserati, sí, m'agradava molt. I després vaig poder ser amic d'en Maserati i em va agradar molt ser-ho també.
Encara recordo aquelles tertúlies que fèiem amb el Nino i que li dèiem al Jordi, escolta, que no ens agrada el trofeu i tal, de l'Eurolliga i tal. I jo dic, bueno, ja el canviarem i tal. Però bueno,
vam canviar-lo, perquè el Nino pressionava molt.
Hem passat grans moments amb el Jordi i la veritat és que és un ple que ens hagi acompanyat aquests minuts.
I ens alegrem que la vida et somrigui i que la vida et vagi bé. Jordi Bertomeu, gràcies per estar una estona al Que t'hi jugues.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu,
que vagi bé. 12 minuts i arribem a les 2 del migdia.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres de 12 a 2 amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.